Són les 3.
Catalunya migdia.
Doncs encetem aquesta, avui, tercera hora del Catalunya migdia, que hem començat a la una. Fins ara hem recollit totes les reaccions a l'anunci d'ahir de Pedro Sánchez, que s'agafa uns dies per reflexionar sobre el seu futur. Dilluns anunciarà si dimiteix o no com a president del govern espanyol després de la denúncia contra la seva dona per corrupció. La Fiscalia avui ha demanat que s'arxivi aquesta causa i els mateixos denunciants, manos límpies, admeten que la querella es podria basar en fake news. El president espanyol, però, està molt afectat, ens diuen, per l'atac a la seva parella i s'ha agafat un temps per reflexionar en paraules seves si tot plegat val o no la pena. També hem sentit les explicacions de Joan Laporta i de Xavi Hernández, el president i l'encara tècnic del Barça, després del canvi d'opinió de Xavi Hernández, que continuarà un any més a la banqueta blaugrana. Hem sentit com tots dos han explicat que prenien la decisió pel bé del Barcelona. I com Xavi Hernández deia que fa un parell de mesos pensava que el millor pel Barça era que ell plegués i ara, en canvi, creu que el millor pel Barça és la continuïtat del seu projecte, que considera que ja és guanyador i que encara està a mig fer. També us hem explicat el sondeig del 6 per les eleccions del 12 de maig, una enquesta que no té en compte el possible efecte de la maniobra de Pedro Sánchez, dibuixa una victòria clara del PSC que fregaria els 40 diputats, Esquerra i Junts es disputen frec a frec al segon lloc i Salvador Illa necessitaria el suport d'un d'aquests dos partits per governar en un Parlament sense majoria independentista. I també us hem parlat de l'EGM, només ho fem 3 cops l'any, ja ens perdonareu, però avui tenim audiències i al Catalunya Migdia estem molt contents perquè amb 128.000 oients som l'informatiu més escoltat del país. Aquest programa és líder i us donem les gràcies. Amb les dades de l'Estudi General de Mitjans a la mà, Catalunya Ràdio retalla en 77.000 oients la distància amb l'emissora líder, que continua sent RAC1. Què més us podem explicar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que el Parlament Europeu reclama una resposta ferma a la possible interferència russa de cara a les eleccions europees del juny. Fan una resolució que torna a mencionar els suposats vincles de l'independentisme amb Moscou. A Estrasburg, Jordi Baró.
Bona tarda. Resolució aprovada a Estrasburg per amplíssima majoria, només 27 vots en contra i 48 abstencions en l'últim dia amb activitat legislativa del mandat europeu. Amb condemna a les acusacions per suposats pagaments a eurodiputats per difondre propaganda russa i apel·lació al partit Alternativa per Alemanya perquè clarifiqui la seva relació amb el Kremlin. El Parlament Europeu està d'acord amb reforçar l'actuació a nivell europeu contra episodis d'aquest tipus i expressa preocupació pel lligam amb Rússia de partits d'extrema dreta com el de Le Pen i de governs com el d'Orban a Hongria. Com al febrer, l'Eurocambra torna a apel·lar a suposats vincles de l'independentisme amb Rússia, amb menció directa a Carles Puigdemont per la revelació sobre un contacte amb un exdiplomàtic rus abans del referèndum de l'1 d'octubre.
L'ultraconservador Víctor Orban vaticina l'arribada d'un nou ordre mundial després d'aquestes eleccions europees i també de les dels Estats Units d'aquest any. Pel primer ministre hongarès està a punt d'acabar-se una etapa infame, diu, de la civilització occidental dominada pel progressisme i el liberalisme. Orban ho ha dit a l'obertura en el discurs d'obertura de la Conferència d'Acció Política Conservadora que es fa a Budapest i que reuneix polítics i activistes d'extrema dreta de tot el món. L'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya presenta el primer codi ètic fet a l'Estat per regular l'activitat dels seus professionals. El document defineix els valors en què es basa aquesta activitat i alhora recull bones pràctiques per afrontar els reptes diaris que genera la pròpia feina. Ens ho explica des de Tarragona, Clara Echeverría Domingo.
El treball s'ha elaborat amb la col·laboració del personal d'aquest organisme públic que assisteix jutges i fiscals amb l'emissió d'informes pericials. El director de l'Institut, Eneco Barberia, explica per què calia elaborar aquest codi ètic.
És important perquè ens serveix per definir els principis i valors comuns que han d'orientar i guiar la nostra activitat. A més, fomenta les bones pràctiques, permet resoldre dubtes i dilemes ètics i cap a fora inspira confiança com a organisme públic al servei de l'administració de justícia i de la ciutadania.
El document s'ha presentat avui en unes jornades a Tarragona amb professionals de tot l'Estat.
Iniciativa única i pionera a tot Espanya del Col·legi de Metges de Lleida. La nova seu de l'entitat té 36 apartaments per allotjar facultatius que s'estiguin temporalment a la ciutat, una mesura que vol atreure talent i incentivar l'arribada de metges a la demarcació. Anem cap a Lleida, per Joan Álvarez.
La nova seu és en un enclavament estratègic al davant de l'Hospital Santa Maria, de la Facultat de Medicina i molt a prop de l'Hospital Arnau de Vilanova. Els apartaments van destinats, sobretot, als metges interns residents, als MIR. El president del Col·legi de Metges de Lleida, Ramon Mur, assegura que l'objectiu principal d'oferir aquests apartaments és fixar talent a Lleida i donar cohesió territorial.
Para intentar fijar y atraer talento. Lleida, cuando faltan médicos, pues sufre, pues como una planta, ¿no? Cuando arriesgas poco, ¿qué es lo primero que sufre? La periferia. Pues Lleida, con ese 38% del territorio de Cataluña, pero solamente el 6% de la población, cuesta fijar profesionales, sobre todo en las zonas del Pirineo. Cuesta a veces atraer MIR, y queríamos hacer una acción para poner en valor la ciudad y todo su atractivo.
La intenció és que la durada de l'estada dels apartaments no superi l'any. Els apartaments tenen 30 metres quadrats, estan totalment equipats i compten amb una habitació doble. Tenen un cost de lloguer d'uns 700 euros al mes, amb disponibilitat d'una vintena de places de pàrquing. Les obres de la nova seu han tingut un cost de 7 milions d'euros.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i d'altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El Ferran Casas, subdirector de Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda. Tot bé?
Tot bé.
Perfecte. Doncs escolta'm.
En fred.
Què vol dir fred?
Fred.
I
tant. No, els altres dos. No, fa fred. I si veiéssiu a l'Òscar pel carrer amb mànigues de camisa, jo, si fos la seva mare, el renyaria.
O no ho ets. Per tant...
L'he renyat no. I no m'ha fet cas.
No. La bufanda més grossa.
No, sí, escolta, em semblava que vingués de Sibèria. No, qualsevol diria com si avui a Barcelona estiguéssim a 30 sota zero. I bé, escolta'm, estava núvol, però ja està.
Jo he fet de mare i m'ha ben renyat per fer de mare.
Home, clar, ja en tinc una. Ja se n'encarrega de fer de mare, no t'amoïnis. Va, a veure, el primer tema, us aviso, perquè clar, no esteu acostumats, que avui us hem canviat el partener.
Jo vinc preparada.
Eugeni Alemany, bona tarda.
Hola, bona tarda. Escolta, Òscar, felicitats.
Gràcies. A tots vosaltres també, perquè clar, és a dir, sempre a la ràdio sempre diem que és una feina d'equip, però en aquest programa és especialment veritat, perquè clar, aquí fem notícies i les notícies no les fem els que el petit equip del Catalunya Migdia, sinó tota la redacció, i fins i tot aguantem dèries com les teves, Eugeni, cada setmana.
Has d'aprofitar, Òscar, per fer un discurs motivacional d'aquests.
No. No, volen que faci jo un discurs motivacional. No. Digues, Eugeni, a veure.
Jo he de dir que és la primera volta que estic a un programa d'èxit.
Veus?
La meva aportació és un 0,000000000, però ahí està. També pense que la clau poc se'n parla i crec que té molt a veure una cosa subliminal que feu en les notícies, que passa molt desapercebuda, i és la sintonia que teniu per a donar les notícies.
I què, t'agrada o no?
Enganxa moltíssim.
No sé
si la podíeu posar. Hi ha un puntets de guitarra ahir, fa un...
La d'ara de la segona hora, perquè és la que tu deus sentir quan estàs punxat.
Sí,
a veure si...
és que t'enganxa, això.
A veure,
eh?
Què és aquesta?
No, això no.
Aquesta no és la capçalera.
Pim, pim, pim.
Ah, aquesta, jo després.
Ah, Eugeni, però jo crec que això...
Té volidura de la segona hora, exacte.
Òscar Fernández.
És que ho heu de llançar tot, no? Ho teniu tot apegat.
Clar, està tot una darrere l'altra i ara l'Enric Vidal va donant el play, com l'hem dit, a veure si trobo la que diu l'Eugeni.
No, la de Xiulín no. Ella li diu que la de somrises i làgrimes. La de Xiulín no. És l'altra, la rockera, que fa una en la guitarra que és tremenda, eh? Si sentir les notícies. És quan parla el Joan Bota, que dona les notícies,
sí,
que te dona com una cosa de que tu estàs visquent l'actualitat.
Però igual tu dona Joan Bota. Sí, no, la música.
Jo crec
que li hauríem de... la música segurament té transcendència, però el contingut és el que ens sembla, no?
A vegades no et pensis, eh? A vegades la gent es queda amb les... Mira, l'Eugeni s'ha quedat amb el...
És un conjunt d'adrenalina. Perquè tu les notícies li donares, jo que sé, en Tchaikovsky no és igual. Però amb la guitarra eixes com que està passant alguna cosa i no t'ho vols perdre. N'hi ha com una cosa ahí de tensió. Està molt ben triada. Felicitats també a la gent de realització i so, que això és molt important.
Perfecte, sempre, digues que sí. Mira l'Enric com va tirant senyals.
Llàstima, Eugeni, que no veus les cares de la peixera. Eh?
Ah, tots contentíssims, escolta. Ja te'ls has guanyat.
Agraïts, contents, satisfets.
Què vols proposar? A veure.
Mira, volia parlar arran de la carta de Sánchez.
Sí. Val?
No em vull excedir comentant-la, perquè suposa que això ja...
Ara ho comentarem.
Vosaltres ja en parlareu, però jo sí que volia quedar-me amb la part romàntica de la carta.
Ai.
Perquè la carta té aquesta missiva, no?, aquesta part emocional en la que menciona, no?, que ell parla de l'amor a la dona, i això m'ha portat a recordar, a fer una reflexió sobre un gènere que trobo que s'està perdent, que és sí, el gènere epistolar, les cartes romàntiques, perquè és veritat que ara tot va per WhatsApp o fins i tot ja ni això, no? Jo, per exemple, a casa recordo que entre les fotografies antigues de la família, dels meus pares, hi havien cartes postals que li enviava mon pare a la mare quan estava fent la mili a Melilla. I bueno, t'escribo estas quatre letres. Eren quatre coses, no? Però molt boniques. I m'he recordat que jo també, quan tindria 11 o 12 anys, vaig viure una època epistolar, perquè jo estava enamorat d'una xiqueta. I, clar, a mi se me donava d'escriure més que ser guapo. Aleshores, com sempre havia tingut jo certa gràcia, vaig començar a enviar-li una sèrie de cartes anònimes. Conxabat amb una altra amiga que les anava lliurant, setmanalment jo li escrivia una carta. Val? Era un poc com una novel·la de fulletó, perquè anava com per entregues, no era una miqueta Alexandre Dumas. Dumas o Dumas? Mai ho tinc clar.
Dumas, no?
Jo diria Dumas, que Dumas, no? Sí.
Pare. Dumas, pare. Val? I jo recordo com una etapa molt, molt... Evidentment, jo no conservo ja aquestes cartes, però, afortunadament, perquè quina vergonya, però crec que és una cosa que les generacions d'ara això no ho han fet. Aleshores, m'aprendria a preguntar-los als nostres contertulis, no? Contertulis o contertulians, com seria correcte?
Contertulis, no? O contertulians, no ho sé.
Contertulians.
Diem tertulians, normalment. Tertulians. Per tant, deu ser contertulians.
Va, però si ara estem tots junts, són contertulis, no? Se fica el cor davant, no?
Sí.
Bueno, dona igual. Tant se val.
Exacte.
Vaig a preguntar-los si ells alguna vegada han... De moment ve que estan com una miqueta com acollonits, estan com acovardits, ahí, no gosen parlar, però preguntar-los si ells alguna volta s'han vist en aquesta situació d'escriure... Si la carta de Sánchez, no sé si els ha recordat alguna cosa de joventut, però si ells van arribar a escriure alguna volta alguna carta o van ser admiradors secrets. Ferran.
Admirador secret, sí, clar, sempre ho has estat.
Escriure. Però amb carta o no? Perquè no, amb carta ja deixa de ser secret, no, eh? No, carta no.
No, això carta no, això no.
Amor platònic.
A més, val a dir que a l'adolescència i tal, que és quan es fan aquestes coses, com que amb algun amic proper li havia passat coses d'aquestes i la colla ens n'havíem enrigut, doncs això també fa que si algun moment vas tenir la temptació et cohibeixis més.
Ja. Te penedixes ara de no haver-te igual provat?
Ostres, no ho sé.
No ho saps.
És que no... Ostres,
Ferran,
fas...
Ferran Casas està descobrint avui Eugeni Alemany. Demana-li a Oriol Marc, quan el vegis, a Oriol Marc.
Ai, verge.
Perquè entre Oriol Marc i Eugeni Alemany ja hi ha una relació. O sigui, ahir Oriol Marc... Per cert, Eugeni, el pròxim dia que coincideixis amb els teus habituals, sí, amb el Joan, amb la Mònica i amb l'Oriol, et passarem un parell de reflexions que ahir van deixar anar, un parell de comentaris, quan van saber que no hi eres.
Ah,
sobre la seva relació amb tu.
Home, jo és molt bonic, jo estic
Heu creat vincle.
Oriol Marc crec que ahir va dir que ja no li queda res de la seva vida privada per explicar-li a l'Eugeni Alemany. Ja ho he explicat tot dia. Amb els 300 graus que li fa a l'Eugeni...
Ostres, que jo no m'esperava... Ostres, no m'ho he plantejat si me'n penedeixo o no. Suposo que sí, perquè sempre et penedeixes de les coses que no has fet, perquè les que has fet ja les has fet, ja les has viscut.
L'Oriol, jo que estava dient que l'Oriol segur que les ha escrit, les té guardades i ordenades alfabèticament.
Sí, sense cap mena de dubte. Sí. Té un Excel.
Perfet, sí. Perquè si veguessis totes les seves llibretetes a la redacció totes endreçades i tot, fa tot una mica de toc.
Sí. Però és fantàstic, és molt organitzat.
Per cert, una oient, l'Helena, ens diu que contertulià, contertuliana.
Molt bé, gràcies.
Helena.
Mònica. Mònica Sabata, tu has escrit cartes.
Jo he escrit cartes. Diguem-ne, no com a admiradora secreta, sinó amb una parella que vaig tenir durant 7 anys i ens escrivíem cartes.
Quina edat teníeu?
De 23 a 29-30.
I això estem parlant en quina...
Home, ara això ja és molt indiscret.
No,
això fa 30 anys. Això
quan?
Fa 30 anys.
30 anys.
Sí.
O sigui que no hi havia...
I t'he de dir que encara les tinc.
Ai, que bonic.
Que si les busqués les trobaria.
Veus?
i que el que estàs dient, diguem-ne, m'ha despertat com una curiositat de saber què carai escrivia, diguem-ne. Però, per tant, segurament el que
igual
hauré de fer...
Bé, igual va bé no tornar-les a llegir, perquè no et queda un record segur, molt igual positiu. Igual si ho llegeixes, diu, un dia això...
Igual després em fa vergonya, però...
On estaves tu, Mònica, quan les escrivies, les cartes, i on era ell?
No, no, jo era al meu poble i ell era a Barcelona.
Ah, o sigui que era...
Vull dir que no era una gran distància, era de la Garriga, Barcelona.
No, no era una gran distància.
Però mira, ens escrivíem cartes. Era com bonic. La veritat és que ho recordo com a bonic, eh? I ja et dic, les tinc i m'has com despertat la curiositat de buscar-les i
no, puja-les a Twitter, puja-la a Twitter, puja-les a Twitter, ah, sí, sí, com ha fet el Sánchez
o fes un recull, sí, clar, un compte, sí, sí.
Sí, sí,
un fil, un fil a Twitter,
un fil a Twitter, alguna clar. Cosa així, és una possibilitat perquè avui en dia com que hi ha no hi ha secrets, diguem-ne.
Efectivament, efectivament. I tu, Isabel?
Bé, jo sóc molt d'escriure, Eugeni. Ah. I, per tant, ja ho era quan era jove i adolescent, i, per tant, m'agradava rebre cartes d'amor i escriure'n, però jo he de confessar també que, com la Mònica, jo encara escric cartes d'amor. És a dir...
Encara?
Sí, 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 sí. Jo crec que en Carles i jo, que som... segona parella des de ja fa un munt d'anys, 15 anys i escaig, ens hem escrit cartes d'amor des del principi de la nostra relació. I a mi em sembla que és un acte...
Què dius, això?
Sí, 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 és maco. Bueno, jo trobo maco, jo trobo que al final ens... Jo crec que quasi ens conforma com a parella. El fet de tant en quant, sense que vingui a cas i sense que hi hagi cap motiu, decidir que vols escriure una carta. I ens ho fem. També aquestes cartes no sempre són només d'amor, no? És a dir, són cartes que a vegades reflexives i jo trobo que, bueno, que a mi en aquest moment crec que ens va conformant en el seu moment l'inici de la relació i ens segueix conformant la relació.
I on vos les deixeu, aquestes cartes?
Bueno, ara ja són per ordinador, és a dir, tenim...
Mails.
No, no, i a vegades escrites, eh? A vegades,
tens un email, com aquella pel·lícula.
Sí, 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 sí. És a dir, per mail, però moltes vegades són entregades, és a dir, et deixen una carta d'amor quan arribes i, o una carta, sí, que trobes, doncs igual, sobre la cuina, on sigui, i te la llegeixes i després doncs envies un missatge o li dius de pròpia veu el que t'ha semblat.
A més, Eugeni, jo el que m'has, diguem-ne, com despertat quan ens has fet aquesta provocació, encara que no siguem els teus habituals, és el plaer del paper i el llapis, o del paper i el boli, no? Perquè, perdó, Isabel, fer-ho per mail no és exactament el mateix.
Bueno, però clar, les coses que...
Ara ens posarem estupendos. Escolta, me sembla que es fan cartes d'amor.
No, però és cert que el paper...
El paper...
I hi ha una reflexió amb el puny, amb el que el pensament... Penseu que la carta de Sánchez s'ha escrit a ordinador? O s'ha escrit a mà i després s'ha passat a ordinador?
A ordinador. Estic convençudíssima. Perquè ara, amb tot el carinyo per al romanticisme de la ploma i el paper, però... No està gens passat de moda. No, jo no vull dir que estigui passat de moda. És un altre instrument que està una mica en desús quan...
No s'estila tant.
Els processos reflexius els fas davant de la pantalla quan presentem projectes.
No, i les cartes, vull dir que el tema de les cartes és una cosa que s'ha perdut. Hi ha grans llibres d'intercanvis de cartes publicades, enviades o rebudes, intercanvis epistolars. Jo en tinc un que és molt, molt voluminós, per exemple, entre el Joan Sales i el Màrius Torres. Avui en dia no passaria això, perquè a més, com que habitualment quan resetegem o quan canviem de telèfon perdem tots els nostres whatsapps, que són una mica les cartes d'avui en dia, i amb mail no, és que no ens adornem gens quan escrivim amb mail, almenys no
doncs
gens.
Jo potser perquè hi ha aquesta parcel·la encara de jo sóc filòloga i faig crítica literària en una revista que es diu Librújula, i a mi escriure, per mi escriure qualsevol cosa, és a dir, un correu electrònic, també implica un cert protocol. I m'agrada fer-ho així. Quan dèieu abans, la gent preguntava on es deixen aquestes cartes d'amor. Bueno, jo també vull dir només una cosa. A vegades es diu parabrises en el cotxe o es diu una altra cosa?
Sí, sí, sí. Parabrises
és català. És que a vegades jo dic moltes castellanades i em renyo.
Parabrises.
Vale, doncs vaig deixar una nota en el parabrises. I després el que deia en Ferranda, que s'arrepenteix d'algú, que podria arrepentir-se de no haver dit alguna cosa. Jo com que jo era bastant echapalante, el que em passava a vegades és que em passava per dir coses. no? És a dir, que deies coses...
Te n'havies d'haver enviat, sí, segons què.
Deies, i ara jo, per què he dit tal, que m'han fet, m'han fotut un xasco o no hi ha hagut manera, no? I a vegades em passava això, que hauria d'haver frenat més aquest ímpetu i aquest impuls.
Ah, però amb el paper... Quan ja ho deixaves escrit amb el paper i ho enviaves, dit estava.
Per això.
És a dir, avui en dia els WhatsApps pot ser que algun dia es perdin, no?
Bueno, se pots editar. Ara se pots editar, que també...
Pots editar.
Anem a canviar.
O algun dia canviaran el telèfon i les bajanades que la gent pot arribar a dir per WhatsApp, doncs, mira, amb sort es perdran. Però el paper guardat...
Digues.
Sempre queda, no?
Sí, no, jo crec que les coses que es fan per escrit a mà sempre són molt més reflexives encara que s'envien després. No con les coses que s'escriuen sempre com amb el teclat, pa, amb l'ordinador, sempre és com molt més ràpid. No, que estava dient que animar els oients, no? Que si la carta esta de Sánchez serveix per animar els oients a que escriguin cartes d'amor com fa Isabel a la seva parella, jo crec que ja està molt bé la carta, no?
Doncs vinga,
perquè que poca cosa més farà la carta aquesta, crec jo, eh?
Mira, ara ho debatrem, ara ho comentarem amb tots tres. Eugeni, gràcies, bona tarda.
Una abraçada a tots.
Igualment. Passen 20 minuts de les 3. Òbviament, la notícia de les últimes hores, tot el rebombori que ha aixecat que Pedro Sánchez hagi dit que sospesa dimitir pels atacs contra la seva dona. Avui, el sindicat d'extrema dreta Manos Limpias, que és qui va presentar la demanda contra la dona de Pedro Sánchez, ha reconegut que la denúncia contra Begoña Gómez podria estar basada, diuen, en informacions falses. Manos Limpias ha admès que tot el que van presentar el jutge, i que es va acceptar, per cert, ho van treure de diaris digitals. La fiscalia ja ha demanat que s'arxivi la causa. A la Moncloa no volen especular amb què farà dilluns Pedro Sánchez i afirmen que estan centrats només a convèncer-lo perquè no plegui. La carta que ahir a la tarda va fer pública el president espanyol, en què afirmava que necessita parar i reflexionar sobre si val la pena o no continuar, arriba en un moment d'enorme intensitat política. Aquesta mitjanit arrenca oficialment la campanya electoral a Catalunya i el PSC, per exemple, ara per ara es veuen incapaços de pronosticar quin impacte tindrà aquest anunci de Pedro Sánchez en la campanya de Salvador Illa. Què us sembla tot plegat, el que ha passat en aquestes últimes hores? La carta, les reaccions, l'anunci avui de Manos Limpias dient que sí, que això no, l'únic que tenim són uns retalls de diari o unes captures d'unes pàgines web.
A mi se'm plantegen multiplicitat de derivades, com hem anat sentint avui, i segurament el que sentirem avui, el que parlarem avui aquí, no, també. Si partim de primer de tot, sorpresa, no? És a dir, quan veus la carta, bueno, va ser absolutament inesperat per tothom, també per als propis diputats i pel propi govern. Jo veig aquí diverses derivades. Primer, si donem per fet que és veritat, no?, que la dreta ha considerat que les eleccions del 23 de juliol i el fet de que Sánchez tornés a ser president és un govern il·legítim, si donem per fet, que també això ha desgastat i desgasta, pot desgastar a nivell personal, si donem per fet també, i és veritat, que ja s'ha apoderat un discurs trumpista del que és la política espanyola i la política en general, i que per tant aquí ja se vale todo, no? Hi havia unes formes que es respectaven i que hi havia els debats polítics no generaven una crispació que entrés en el tema dels personalismes, en el sentit de desacreditar a nivell personal, i que també podríem dir que s'ha deshumanitzat la política, etc. I que això, en el president Sánchez, li podia haver passat factura, no? I que, per tant, podria ser que arrossegués un desgast personal des de fa molts anys, la pandèmia, etc, etc. Jo sí que entenc que no s'entengui que en el moment que es parla de que hi ha una possible corrupció vinculada a la seva dona, sigui el moment, el punt d'inflexió. És a dir, jo podria haver entès que fa un mes es plantegés no puc més, és a dir, això no porta enlloc i jo necessito reflexionar si això és el que jo vull, però és fàcil fer una lectura com de, no sé si de culpabilitat, perquè això és absolutament gratuït, però de dir, escolta'm, en el moment que t'ataquen a nivell personal és quan tu dius que no ho puc aguantar. També és veritat, i avui escoltava, que fa uns mesos va sortir una fotografia d'una filla seva menor amb un medi digital, i que això també la van aconseguir eliminar d'aquest medi digital, però que això també en el president Sánchez li va passar, bueno, li va ser un punt d'alerta de dir a on m'estic posant, no? Per tant, jo crec que estem davant d'una crisi institucional que, si ell l'ha volgut provocar, jo crec que no ha calibrat bé l'efecte que pot tenir aquesta crisi institucional. Em sembla que quan un es planteja que vol fer, que pot provocar una crisi institucional, si és president d'un govern, ha de saber quines derivades poden comportar, i jo crec que aquí el dia 29 veurem què diu, però la de dreta, el conservador, jo havia sentit en Feijó, i Feijó ha fet un discurs impecable des del punt de vista de el que els seus electors i la demanda que li fan a la Pedro Sánchez, no? És a dir, vostè és un irresponsable, vostè no accepta crítiques, vostè en el moment que ha d'assumir que el toquen de prop, se'n va i deixa a Espanya sense govern durant 5 dies, no? L'altra cosa és que aquí hi hagi hagut una qüestió molt personal que hagi posat a Pedro Sánchez en una tessitura de no poder més. Segurament ara, per seguir el debat, no? Hi haurà moltes més coses a dir, a veure què diuen els meus companys, no? Però em sembla que fer només l'anàlisi de que és una qüestió personal i que s'ha d'entendre des d'aquesta perspectiva només personal, és un anàlisi que està molt bé a nivell d'amabilitat i d'empatia cap a una persona, però crec que institucionalment s'hauria i s'ha de calibrar les conseqüències que això té.
Jo he de dir que des d'ahir a la tarda, quan es va conèixer la carta, visquen, diguem-ne, la incertesa i les contradiccions. I, per tant, potser és un bon dia per recordar als oients que els tertulians no ho sabem tot i que el que segurament farem ara és moltes hipòtesis de coses que anirem descobrint durant els propers dies, no? Jo diria que el fet de que un president del govern digui que estarà en silenci fins dilluns... el que d'entrada genera són molts dubtes i dispara conspiracions, perquè al final aquí, no, ja anem fins al moment, n'hem sentit de tots colors. Puc entendre que ell doncs senti un cert desgast, que al final està en el punt de mira tot el dia, doncs és evident que ha de ser duríssim. Però també crec que un senyor que és president del govern ha sortit plorat de casa i al final, no, entenc que és un home que n'ha torejat de molt pitjors, és a dir, és un home de qui sempre diem que se'n surt de tot i que ha passat per situacions molt complicades.
Ahir el que deien des de Moncloa és que ell està molt acostumat als atacs personals cap a ell i que ell està molt preparat pels atacs a ell i que, de fet, aquests són els que ha suportat sempre, però aquesta... que el seu taló d'Aquiles, el seu aquesta... punt feble, és la família.
Aquesta és
la següent
cosa que...
L'exemple que posava la Isabel, és a dir, per exemple, és molt gelós que les seves filles no apareguin a la premsa, que no hi hagi fotos de les seves filles, i quan n'hi ha hagut alguna, han lluitat per esborrar-la de dels mitjans, perquè aquesta... no vol que la seva família quedi exposada.
Aquesta,
no sé si pot, no sé
cosa...
si pot aconseguir-ho o no, però ell, com a mínim, i que això l'afecta molt més.
Aquesta és la següent reflexió que t'anava a fer, és a dir, crec que és un senyor que ens ha demostrat que se'n surt de tot i que té una capacitat de funambulisme que estratosfèrica, no? I que quan tots l'hem donat per mort ha ressorgit, i potser passa, no?, que el fet de que li toquin a la dona o li toquin a les filles, doncs l'afecta doblement. Però llavors tinc un altre dubte, que és la credibilitat que té Manos Limpias amb aquesta denúncia.
I avui encara més.
I avui encara més, quan diuen que molt probablement doncs això està, no, recollit, bueno, no molt probablement, no, ja ho diuen del tot, no, que està recollit de retalls de premsa, doncs ells mateixos reconeixen que això és molt dèbil i que pot tenir un recorregut molt curt. La fiscalia, no, també hi ha dit el que ha dit. Al costat d'això, crec que hi han hagut altres polítics, els indepes, no?, que han aguantat coses segurament més dures que aquestes. D'altra banda, si m'ho miro del punt de vista, diguem-ne, intentant llegir-ho més enllà de la seva persona, si tu plegues davant d'una acusació de corrupció, doncs potser li dones una mica de credibilitat i dones ales al senyor Feijó, que, com deia la Isabel, ha estat impecable i ha estat duríssim, li ha facilitat, diguem-ne...
Impecable o implacable?
Implacable, perdona.
Implacable, eh?
Implacable. Sí. Per tant, al final de tot plegat, no?, quan hi vas rumiant, penses, doncs és evident que és una persona i que, per tant, pateix en les seves carns doncs, tot el que l'afecta amb ell i afecta la seva família, és evident que està molt preocupat per la família, ens ho han dit moltes vegades des de Moncloa, però també és evident que és un polític. I, per tant, jo crec que durant els propers dies veurem aquesta carta a quina estratègia respon i cap a on va. Si va cap a una moció de confiança, si va cap a una moció de confiança que si és, serà enmig de la campanya del, pot ser davant, enmig de la campanya de les catalanes, de les eleccions catalanes, i per tant això com influeix en els seus socis de govern actuals al Congrés dels Diputats, si va cap a una dimissió, si entremig s'ha d'aprovar la llei d'amnistia. Per tant, aquí hi ha moltes arestes que crec que haurem d'anar veient com es dibuixen i què va sortint, no? Perquè s'estan fent moltes s'estan apuntant moltes coses, no? Si pressions pel tema del seu suport a Palestina, etc. I veurem per on va sortint durant les properes hores, perquè entenc que anirem sabent més coses.
Bueno, jo entenc, evidentment, el desgast personal, no és nou, l'entenc, però també sorprèn poc, perquè fa 4 anys que Pedro Sánchez està sotmès a aquesta mena de campanyes personals. La no legitimitat de la seva presidència ha estat constantment apuntada per la dreta i per l'extrema dreta des de l'any 2018 que és president. Per tant, sí que hi ha un crescendo en la virulència, no? I hem ja parlat de que si el seu pare, que si el seu germà, però evidentment, com deia la Mònica Sabata, els polítics independentistes, per exemple, això ja saben tots ells de què va. Tinc la sensació que segurament amb aquest anunci de presa de decisió en diferit el que es busca és mesurar una mica, prendre una mica la temperatura o generar un cert tancament de files, mirar els suports i fins a quin punt es punxa el globus, no? Per exemple, avui aquest pseudosindicat veient la que li pot caure, ja recull una mica de cable, perquè si realment tingués tan clar dimitir, no ho fa així, directament dimiteix i ja està, perquè ell, que de política Pedro Sánchez en sap una mica, ell sap el que passarà aquests 5 dies, que és el que ja estem veient ara, que és que s'estan numerant, diguem-ne, tots els dirigents del PSOE i tots els membres del govern, demanant-li que segueixi i que s'està creant en els seus entorns mediàtics i polítics més afins una certa onada de demanar que no marxi, no? I jo crec que hi ha també un intent doncs, de guanyar una certa emocionalitat i d'arraconar la dreta i l'extrema dreta, i més de fer-ho en un context d'una campanya electoral catalana, on els socialistes s'hi juguen molt, i després també d'unes eleccions europees. I a mi, que Pedro Sánchez dimitís i marxés, el que em semblaria és una irresponsabilitat. Perquè Pedro Sánchez és la persona d'Espanya que més capacitat té de frenar això que ell denuncia. És a dir, la seva carta és personal, però també és política. I parla, per exemple, d'una màquina de fang. Diu, hi ha una màquina de fang controlada i animada per la dreta i per l'extrema dreta que té després reverbere i que té terminals judicials, judicials, policials i mediàtiques. Doncs qui més capacitat té per frenar-ho i per canviar-ho és ell. No som, evidentment, els que estem aquí, ni el president de la Generalitat, ni el líder de l'oposició, ni la vicepresidenta. Vull dir, al final, ell té el BOE, té el Consell de Ministres i té una majoria absoluta al Congrés. Perquè ell té socis que estaran encantats de que pari tot això, perquè n'han estat víctimes. D'aquesta màquina de fang n'ha estat víctima Esquerra Republicana, n'ha estat víctima Junts per Catalunya i n'ha estat víctima Bildu.
En són víctimes encara.
Per tant, li demanaran que ho faci i vagi més enllà. El que ha d'explicar el senyor Pedro Sánchez és per què no ha canviat la llei de secrets oficials de l'any 68. Per què, després d'haver espiat a la presidenta al president de la Generalitat, la senyora Robles encara és ministra de Defensa? Per què no es canvia la llei orgànica del Poder Judicial quan té majoria per fer-ho, per acabar amb instruccions que es dilaten excessivament, amb l'abús de l'acusació popular, amb aquests jutges franctiradors?
Ara, Ferran, perdona, et faig una pregunta. Tu creus que aquests cinc, fem hipòtesis, eh?
Sí.
Perquè estem en el món de les hipòtesis. Tu creus que aquests cinc dies que li permetin guanyar temps, potser per anar a una moció de confiança i sortir-ne reforçat, amb aquesta hipòtesi que tu planteges, eh?
Sí, sí.
Li donarien la possibilitat d'atacar més fortament aquesta màquina de fang? Tu creus que ell se sentiria reforçat?
Jo crec que segurament, és dir, jo intento, perquè no tinc tota la informació, clar, parlo amb gent de Madrid, de l'entorn del PSOE, de la Moncloa, però ningú sabia, però jo crec que és evident que si vol, ell podrà de nou disposar d'aquesta majoria. És dir, ell pot anar amb una qüestió de confiança, però la qüestió de confiança realment no té sentit. És dir, la qüestió de confiança té sentit quan tu tens uns socis, perds els suports, com li, per exemple, Puigdemont 2016, la CUP l'havia fet president, la CUP no vota els pressupostos i Puigdemont se sotmet a una moció de confiança, refà el programa de govern i la CUP li torna a donar suport. Però això aquí no ha passat. És dir, aquí ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu, ni el PNB li han retirat el suport. I segurament, si hi ha una qüestió de confiança, doncs li tornaran a fer. Però aleshores el que és exigible a ell i també a aquests socis és que li diguin no, no, no plori tant, no lamenti tant i prengui mesures. Reformi la llei orgànica del Poder Judicial. Depuri el Ministeri de l'Interior. Canviï la llei de secrets.
Però això vol dir, Ferran, que per la seva investidura va tenir unes condicions molt clares com van ser la llei d'amnistia per part dels socis indepes, i si ara se'n va a una moció de confiança, li poden posar d'altres condicions.
A veure, però...
Vol dir que li poden pujar el preu.
Però a partir de la seva queixa.
Sí, sí.
El que passa que
llavors és una estratègia una mica...
El que passa que jo crec que hi ha una lectura molt fàcil, no? que és la més natural, no? No assumeix la seva responsabilitat, no aguanta la pressió i té un cost personal i, per tant, fa com una rebequeria, no està a l'alçada i, si finalment dimiteix, això implica un acte d'irresponsabilitat respecte a totes aquestes polítiques progressistes que ha iniciat, respecte a aquests anys de govern que ha anat intentant confrontar aquesta imatge d'una dreta absolutament en contra del que anava progressant a la societat, del lawfare, etc. El que també és veritat és que, si fas un anàlisi polític del que està passant, no hi ha raons polítiques per dimitir. No hi ha aquest escàndol acreditat, perquè si veieu la notícia Criminis que hi ha en la denúncia, es basa absolutament en unes varios diarios digitales de papel, posteriorment en tertulias televisiva, han venido denunciando unos hechos, etc. És a dir, sempre parlem d'això, no hi ha un conflicte dins del partit, per tant, tampoc hi ha una raó política que el faci desestabilitzar-se i no han deixat de tenir una majoria parlamentària, com deia en Ferran. Per tant, hi ha llavors només una qüestió personal, realment aquesta qüestió personal ha pesat fins al punt de que es pugui tirar per sobre, bueno, desmuntar aquest govern progressista. Jo crec que aquí, jo no sé si aquests cinc dies posaran en Pedro Sánchez en la tessitura d'aquella decisió que ha d'hagi de prendre, li pugui fer variar. És a dir, si finalment, perquè ara tu deies que els seus popis, el govern ha sortit en bloc, inclús barons del PSOE que no estaven que no defensaven la llei d'amnistia, aquí estan al costat de Pedro Sánchez dient que no se'n vagi, que faci reflexions, etc. La qüestió serà si els altres socis d'aquest govern, és a dir, aquests socis parlamentaris, si això obliga els altres socis parlamentaris també a decidir si aposten també per una nova manera de fer política. Que jo crec, i vull pensar, que això podria respondre això, però jo no sé si amb aquesta carta... Un moment, jo no sé si amb aquesta carta Pedro Sánchez aconseguirà que hi hagi una voluntat política de canvi de discurs a l'hora de les estratègies parlamentàries. Que si aquesta carta respon no només a una qüestió de dolor personal, sinó de dir, escolta'm, la política fins aquí ens ha portat a una derivada dialèctica i de pressió que és insostenible...
Però a mi em sembla, vull dir, parles dels socis, però ho sento, però el problema no és el senyor Puigdemont,
ni
el senyor Tegui... El problema és la dreta i l'extrema dreta...
No, però jo no vull dir que els socis hagin de modificar, sinó que els socis tots estiguin aliats, com ho fa el PNV, és a dir, el PNV cada vegada que ha tingut tribuna en el Congrés dels Diputats
ha decidit que el seu discurs no era un discurs trumpista. No és el mateix que ha fet Míriam Nogueras. Per tant, sí que hi ha socis en aquests acords majoritaris parlamentaris que han seguit utilitzant...
Per mai.
Però a veure,
sempre
jo,
guanya.
Jo amb això no vull treure responsabilitat
sempre
ni la dreta, ni Vox, ni el PP.
Deixeu-me fer una cosa, perquè passen 8 minuts de dos quarts. Si anem parlant sobre el mateix, però deixeu-me dir que aquesta pròxima mitjanit comença la campanya electoral a Catalunya i, òbviament, això té un impacte directe sobre aquesta campanya. Quin? Com queda PSC, que, per exemple, ahir al matí ens estava explicant que contemplava 5 visites de Pedro Sánchez a Catalunya. Algunes d'elles, fins i tot, com que anaven amb acreditació, ens estaven ahir al matí demanant l'acreditació, les dades, per poder-nos acreditar els periodistes que haguessin de cobrir la visita, i que, clar, tot això queda en stand-by. Durant 5 dies no hi haurà visites de Pedro Sánchez, i després ja veurem, depenent de quina decisió prengui. I després, la resta de partits, com han de fer front a aquest anunci i com tothom s'ha de recol·locar, podríem dir, en l'escenari d'aquesta campanya electoral que queda molt marcada per aquesta decisió de Pedro Sánchez.
Absolutament marcada. És a dir, jo crec que marca un canvi substancial del que vol dir, i probablement quina rentabilitat política o no, o factura política, pot comportar aquesta carta inicial i la decisió que es prengui el dia 29. Jo entenc perfectament que la decisió que es prengui el 29 sigui una o l'altra. L'oposició, és a dir, aquesta dreta més conservadora, tant el PP com l'extrema dreta en Vox, utilitzarà una decisió o l'altra. Si em quedo, vostè el que ha fet és una estratègia perquè emocionalment estiguin...
Victimitzar-se
i estigui tothom al costat seu. I si no em quedo, vostè ens ho podia haver dit fa 5 dies, no? Per tant, ha deixat sense cap un estat, no? I per tant, jo entenc que aquí hi ha una factura política important que no sé fins a quin punt la crisi que s'està provocant podrà revertir institucionalment i donar credibilitat en el que està passant.
I vosaltres com veieu qui pot sortir beneficiat o perjudicat d'aquesta decisió i del debat que en genera?
Home, jo apostaria. Fa de molt mal dia, perquè la campanya comença avui, dilluns sabrem què ha decidit Sánchez, durant 2 o 3 dies en parlarem, però després és possible doncs que canviï, no?, aquesta campanya, però d'entrada pensaria que el PSC, perquè al final Pedro Sánchez és un valor per als socialistes catalans, i aquesta mena de victimització o de capacitat de tocar la tecla emocional, doncs això dona rèdits electorals.
Dona rèdits electorals,
curiosament, però... el personalisme que el Partit Socialista denuncia de Carles Puigdemont, i cauran
quan,
ells...
Quan dius el PSC, dius que surt beneficiat.
Sí, sí, que en surt beneficiat el PSC.
Jo apuntaria en la teva línia, Ferran, però crec que inevitablement han de canviar estratègia de campanya, és a dir, no.
Sí.
La senyora Lluïsa Moret, cap de campanya del PSC i alcaldessa de Sant Boi, segur, diguem-ne, que està retocant campanya...
Sí, però els caldrà parlar menys, per exemple, del finançament, que és un tema que els incomoda molt, o de la gestió de Rodalies, i es parlarà de que la dreta és molt dolenta.
Aprofitaran a fer atacs a la dreta i a l'extrema dreta, sí. Que segurament és un discurs més fàcil.
Més fàcil per ells.
Però això vol dir, per tant, que parlarem poc durant la campanya les coses que ens puguin interessar com a votants als catalans, i en canvi parlarem més de les circumstàncies que té el senyor Pedro, almenys durant els primers dies.
Al PSC no li va anar gens malament, sí. Aquest marc mental.
No,
perquè les eleccions generals a Catalunya van passar al PSC.
Clar, quan deia ara la Mònica, no, que... És a dir, jo no tinc tan clar que surti beneficiat el PSC, sincerament no ho tinc tan clar, però quan ara deia la Mònica...
No, perquè aprofitarà el victimisme.
Jo no ho tinc tan clar, perquè jo crec que el victimisme, no sé fins a quin punt acaba tenint rentabilitat política, però això és una opinió absolutament personal i que potser segurament m'equivoco. Però jo quan ara diu la Mònica, no, que en aquesta campanya el que volem és escoltar propostes, jo segueixo amb aquesta tessitura. Jo el que vull és escoltar propostes. Avui tenim les propostes de l'Esquerra Republicana i del PSC. No tenim encara el programa electoral ni de Vox ni del PP, bueno, Vox em sembla que sí, ni del PP ni de Junts per Catalunya, i també m'agradaria que en aquestes properes eleccions no es focalitzés, des d'un punt de vista personalista, ni uns ni els altres, i parléssim de possibilitats i d'estratègies reals de contingut polítiques, no? Per tant, també reclamaria que partits com Junts per Catalunya poguessin fer accions, parlessin d'accions concretes, més de dir farem coses sense dir com les farien, no? I el PSC igual, i Esquerra Republicana igual, eh?
Deixem una cosa, perquè comença aquesta pròxima mitjanit la campanya electoral. Avui hem tingut un tastet de què pot passar durant la campanya. Encara estem a precampanya, però i avui hi havia un debat de candidats que es feia a la Universitat Pompeu Fabra. Allà no s'havia convidat Vox, però el partit d'extrema dreta hi ha comparegut igualment per doncs rebentar l'acte. Sentim la intervenció contundent del número 2 dels Comuns i alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler.
Això és una decisió que s'ha pres. Vosaltres, de moment, no... Deixa'm acabar! Deixa'm acabar! Escolta'm! Deixa'm acabar! Vale? Deixa'm acabar! Deixa'm acabar! Deixa'm acabar! Fascista, deixa'm acabar! El teu... Escolteu! Escolteu i després parleu! Escolteu! El que heu de fer... El que heu de fer... és, si no esteu d'acord amb aquestes decisions, és impugnar-les allà on correspongui. Deixeu-ho parlar, però sabeu el que voleu, en realitat? Sabeu, no em callareu. No, sabeu el que voleu, en realitat no ho aconseguireu, perquè no us callareu, perquè la democràcia seguirà existint en aquest país. Perquè
són membres de Vox que s'han presentat en el debat, queixant-se que no els havien convidat, cridant llibertat, llibertat, i Lluís Mijoler deia que la manera de queixar-se no era anar a l'acte, sinó presentar recurs a la Junta i que, si els hi donaven la raó, fossin convidats al debat.
Home, què vols que et digui? Doncs tampoc. Al final, vull dir, no em sembla bé que la Junta Electoral Central hagi d'ordenar si els periodistes d'aquesta casa poden dir o no poden dir exiliats o presos polítics en el seu moment, o que li ordeni a una associació privada, perquè crec que era una associació privada la que muntava aquest debat, a quins candidats ha de convidar o no. De la mateixa forma que, escolta'm, nosaltres al nostre diari decidim a quins candidats entrevistem i a quins no. I nosaltres, per exemple, a Nació, hem decidit no entrevistem a Vox i no entrevistem a Aliança Catalana, perquè no volem amplificar els discursos de l'extrema dreta. I només faltaria que vingués la Junta Electoral a dir-nos a un mitjà de comunicació privat, o en aquest cas a una entitat que organitza un debat, una entitat, un grup d'estudiants, no entenc, que em sembla que es diu debat, que organitza un acte amb una facultat, a qui ha de convidar i a qui no. Prou pena tenim de que se'ls hi digui i que s'obligui als mitjans públics a respectar una sèrie de quotes al marge del criteri periodístic dels professionals?
És que això, la Junta Electoral està per això. Primer de tot, és evident que quan tu ets una entitat privada, la Junta Electoral no s'hi posa. Per tant, ni a Nació Digital, ni a La Vanguardia, ni a tots els medis que són medis privats, els hi dirà qui han d'entrevistar, ni qui no han d'entrevistar, ni les paraules que han d'utilitzar.
Per això, que en aquest això, cas de la Pompeu no hi ha...
Jo no ho sé si era la Universitat UB com universitat pública o l'autònoma, exacte, com universitat
era
pública.
Era Pompeu Fabra.
La Pompeu Fabra és una universitat privada, no? Perquè jo tinc en privada el concert.
És pública.
Pues, llavors, si aquest,
però acull un acte d'una entitat privada.
Pues, ja està. És a dir, jo el que vull dir és que...
Ho demunta una entitat privada.
Sempre que munta una entitat privada és absolutament la lliure elecció de cadascú. El que passa que...
Que no entenc les paraules del representant dels Comuns, d'aneu a la Junta Electoral.
Potser era la calentura d'aquell moment i la manera de dir, escolta, cul d'olles, aneu-vos-en d'aquí, no sé. Però el que et vull dir és que la Junta Electoral, evidentment que s'ha de posar amb la paraula exiliats o la paraula presos polítics, etcètera, etcètera. La Junta Electoral està per això. Com va estar també per això el fet de que inhabilités en el president Torra perquè va posar una bandera en un període electoral en un edifici públic. Clar que sí, només faltaria, i això és el paper que ha de fer la Junta Electoral. T'agradi o no t'agradi?
Per mi s'extralimita.
Bueno, per tu s'extralimita i per mi fa el que ha de fer, perquè aquesta és la seva...
Tu tens una opinió, tinc una
clar,
altra.
Perquè aquesta és la seva responsabilitat. Una altra cosa és que fora del que és el període electoral, cadascú digui el que li sembla que ha de dir, només, amb una entitat pública.
Només et vull llegir que, segons el Diccionari de la Llengua Catalana, exili és una expatriació voluntària o forçosa especialment per motius polítics.
Sí, sí, però també jo també me la sé la definició, però sabem perfectament que aquí, i això seríem ingenus i no ho som cap dels que estem aquí, ni els nostres oients, que quan estem parlant d'exili, jo no he dit mai que el president Puigdemont està exiliat, perquè per mi l'exili...
Tu no ho has dit mai perquè no t'ho creus?
Perquè no m'ho crec, clar que no, perquè per mi l'exili és una altra cosa.
Però s'ho cregui.
Per això mateix, però estic dient que el concepte de l'exili...
Periodistes que amb la seva llibertat...
Però encara vaig més, segons el diccionari de la Real Academia Española de la Lengua, exilio es la separación de una persona de la tierra en que vive.
Òscar, que em sembla que és igual que sigui en català o en castellà. És a dir, que a mi el concepte de la definició que el digui l'Enciclopèdia Catalana o la digui la RAE m'és igual. És a dir, no.
El problema seria que la direcció...
No és aquest el concepte.
El problema seria...
El concepte és el que tots, de manera històrica, per almenys la gran majoria, tenim del que representava l'exili. Per tant, per mi...
Però cadascú... Les paraules tenen el significat que diu el diccionari.
Bueno, d'acord, però...
Perdona,
però...
i si no hi ha un criteri editorial de la redacció o de l'empresa, vull dir, a vegades els mitjans de comunicació prenem decisions editorials. En aquest cas, en el cas de l'exili, fins on jo sé, aquesta casa i TV3 no han pres una decisió editorial de dir-los als seus periodistes si ho han de poder usar o no. Cadascun d'ells...
Ja dic jo que no. Ja dic jo que no.
Està parlant el cap informatiu.
No mai una directiu
de que cada periodista,
si es pot dir o no es pot dir una paraula.
De que cada periodista, d'acord amb el seu criteri periodístic, pugui fer anar la paraula que vol. I no em sembla que la Junta Electoral, que és un òrgan administratiu, hagi de vindre i li hagi de dir al Joan Bota, a l'Òscar Fernández o a Ricard Ostrell quines paraules han d'usar i quines no.
Hi hagi una imparcialitat respecte a la informació que es dona.
Escolta'm una cosa, informar...
Igual que el concepte presos polítics. És a dir, el concepte presos polítics, que per molts ciutadans és el que respon als polítics que varen saltar-se la llei i varen acabar a la presó, per molts altres ciutadans no ho són, i per tant té aquestes...
N'estic segur que hi ha periodistes de TV3 i Catalunya Ràdio que no han fet anar les seves informacions, les paraules presos polítics o exili, perquè ningú els hi ha obligat. Per tant, que tampoc ningú els hi obligui a no poder-les fer servir.
Bueno, jo crec que la Junta Electoral està aquí per això, també.
Però torno a dir mateix, eh? O sigui, les paraules volen dir el que diuen els diccionaris. És a dir, si després, clar, cadascú les pot entendre com vulgui. Però llavors, clar, jo no diguis vermell o no diguis rojo, però, perquè llavors hi ha gent que pot considerar que llavors estàs utilitzant rojo com a significat d'esquerres o republicà. No, escolti'm, si vull dir que una cosa és vermella, doncs la diré vermella. És a dir, perquè vermella vol dir una cosa, i exili vol dir una cosa, que t'he llegit tant en català com en castellà en els dos diccionaris, perquè entenc que igual algú podia dir que el diccionari de la llengua catalana tenia unes connotacions que el de l'espanyola no. Però, vull dir que...
No ens podríem enfiar de res. No. Però fixeu-vos que quan hem parlat aquí de les banalitzacions de la paraula feixisme, de la paraula dictador, i aquí ho hem dit, és a dir, la dictadura és una qüestió molt seriosa, el feixisme és una qüestió molt seriosa, el terrorisme és una qüestió molt seriosa, doncs igual l'exili, i segurament amb això dono per fet que hi ha molta part de la ciutadania que deu considerar que estic absolutament equivocada, i també hi haurà una part de la ciutadania que considera que sí. Que l'exili era una altra cosa.
No, jo crec que hi ha diferents tipus d'exili, però són exili igual.
I segur que
pot ser voluntari l'exili. No. Pot ser voluntari, no cal que sigui obligat.
I als anys 40...
I no té per què ser per raons polítiques, pot ser per qualsevol altra cosa.
Hi havia qui defensava que no hi havia exilis, que els que havien perdut la Guerra Civil no s'havien exiliat, que eren delinqüents que havien fugit.
Per tant, hauríem de posar-nos d'acord a què entenem per exili, si és una sortida voluntària, una sortida forçosa, una sortida perquè t'està passant...
Ja ho sabem, què vol dir exili.
Expatriació voluntària o forçosa, especialment per motius polítics.
I per més és un tema, tu dones per bo que la Junta Electoral prohibeixi utilitzar unes paraules.
Sí, clar que sí.
D'altres persones no ho donem per bo.
Que posi una estelada en un edifici públic. I els altres diran, escolta'm, està en tot el dret... No, no s'està en tot el dret en període electoral.
Bé, escolta'm, que hem anat aquí després de sentir el que ha passat en aquest debat de la Junta. No sé si preveieu, de la Pompeu Fabra, no sé si preveieu que serà una campanya així de tensa, així de complicada, amb diferents enganxades.
No, per ara no hi ha ambient, perquè tampoc hi ha debats a la vista més enllà del tradicional de TV3 i Catalunya Ràdio, per exemple, les propostes de cara a cara o debats a tres, que això sempre fan xup-xup i ambientillo electoral, encara que, segons els experts, no mou en molts vots a l'hora de la veritat, però això no hi serà i veurem les polèmiques o propostes que generin un cert debat, que puguin sortir, i a partir d'aquí que s'escalfi una mica la campanya, no?
Jo també penso que no serà una campanya que aquest efecte que avui ha passat a la Pompeu signifiqui el to de la campanya, no? I penso que, a més, bueno, per sort, no? Pues els líders de les formacions polítiques no estan en aquesta tessitura, no? Jo, per exemple, vaig veure el debat a les eleccions d'Euskadi i jo crec que el debat televisat va ser un debat amb un to molt respectuós, no? I vull pensar que, doncs, aquí també estarem en aquesta sintonia, tot i que és veritat que depèn de quan sents a determinats líders. Jo l'altre dia vaig sentir a Carles Carrizosa i la veritat és que vaig pensar que s'equivocava en el to en el que començava a fer aquest preinici de campanya, no? Jo crec que no és un bon to i que no fa que la ciutadania confiï en les teves voluntats de contribuir al país.
Jo crec que els partits que tenen, diguem-ne, intencions de tensar les campanyes sempre són els mateixos. En aquest sentit, he de pensar que Vox, el que ha fet avui, ho intentarà repetir durant la campanya tantes vegades com pugui, i que, a més, els seus discursos ja sabem els que som, ja sabem de què va l'extrema dreta, també sabem quin és el to del PP i també sabem quin és el to de Ciutadans, diguem-ne, contra qüestions molt concretes a Catalunya. Els altres partits, entenc que ningú té interès de tensar la campanya.
Doncs a partir d'aquesta pròxima mitjanit començarà la campanya electoral a Catalunya i n'estarem pendents a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació. Isabel Lleuger, Mònica Sabata i Ferran Casas, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Ràpid,
no? Sí, teniu la publicitat acumulada perquè us heu enganxat i tenim tot, perdent, un munt de publicitat.
Podem seguir?
No. Publicitat i de seguida la tarda de Catalunya Ràdio després del butlletí. Avui estarà molt pendents de la decisió de Xavi Hernández d'acabar el seu contracte amb el Barça. Una temporada més, ho hem sentit en directe a la una, en aquest Catalunya Migdia que ha començat una hora abans de l'habitual, a la una. Gràcies a tots plegats, tornem demà a partir de les dues.
Ja som 10 milions de socis al Club Carrefour i ho volem celebrar amb tu. Per això, fins al 9 de maig, tens 3x2 amb més de 3.500 productes. Com en l'Activia Tremors Pack de 4, si en compres 2, el tercer et surt gratis. Vàlid als hipermercats Market Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
La transició energètica és una utopia o una realitat? El 2 de maig, a l'Ateneu Barcelonès, apunta't a la conversa amb Yamina Saheb, doctora en energia i analista de política energètica. I a la taula rodona, on parlarem de qüestions clau. Inscriu-t'hi a botiga.ara.cat, organitzada pel Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya i el diari Ara, i amb el suport d'Estabanell.
Colnatur i Anna Milán.
Les meves amistats estan totes amb allò de ja no em moc com abans. Ei, que no sabeu que els 50 són els nous 30?
Confia en Colnatur Complex, col·làgen, magnesi i vitamina C que t'ajuda a cuidar les articulacions.
Que si es nota, prova'l 3 mesos i després ja m'ho explicaràs. Unes al moviment Colnatur.
El teu especialista en col·làgen d'origen natural.
Com pots comprovar que tot estigui llest per votar les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny? Has de figurar les llistes del cens electoral. Pots consultar-ho del 22 al 29 d'abril al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha algun error. Especialment si votes per primera vegada, si has canviat de domicili, si no has rebut la teva targeta censal o si la targeta conté algun error. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya. interior.gov.es.
Un concurs, dues escoles.
I molt de fang.
Qui domini més el català, guanya.
A la paraula col·lecció, quantes eres hi ha?
3, 2, 1,
fang! El concurs per enfangar-se amb el català.
Ja disponible a la plataforma 3CAT. Descarrega-te-la.
Perdona, t'ha caigut un traster.
Deus voler dir un euro.
No, t'ha caigut un traster.
Però per què?
Ara tens el teu traster a Blue Space per un euro al primer mes. Truca al 900-250-900. Blue Space, com més vius, més espai necessites. Oferta vàlida per trasters i nous clients. No inclou assegurança, fiança ni despeses de gestió. Consulta la resta de condicions perquè sigui aplicable als nostres centres Blue Space.
I ara entrem al búnquer.
Pare, ja no faci fotos al port, que compro una postal.
Ara, és que les postals, jo és molt a favor de les postals.
Molt a favor de les postals.
No farà millor la foto vostè que el que va fer la postal?
No. I el seu home és molt lleig. L'únic que fa és espallar la foto.
Sí, sí.
En Josep Maria no hi ha de fer res,
no, no
sobre
el pont aquell.
Ja no hauria d'haver anat ni a Venècia, en Josep Maria, que va més
Josep
perdut.
Josep Maria s'hauria de quedar a casa.
Amb aquella humitat que està suant de tot arreu.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, cada nit a les 9 a Catalunya Ràdio i a YouTube.
També en podcast.
Josep Maria, no hi fa res a Venècia.
Però...
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu i Esclat.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 18 i 19 de maig Ell i Tu.
Una mostra de l'energia i el talent de la companyia de dansa nord-americana que celebra el 50è aniversari.
Enganxa't a la passió dels seus ballarins i gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafactcultural.cat.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport, converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Més intensos, més divertits, més rigorosos, més propers. Catalunya Ràdio, cada dia volem ser millors, perquè cada dia volem ser més.
Som la ràdio que més creix.
626.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Catalunya Migdia, líders de la nostra franja.
Tot costa.
El programa esportiu més escoltat a Catalunya.
Catalunya Ràdio també és la més escoltada en podcast i la que té l'audiència més jove de les emissores generalistes.
Uber!
Catalunya Ràdio, cada dia més, cada dia millor.
I ja us dic jo que seguirà pujant.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. Catalunya migdia.